Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El dimarts 4 de setembre del 1990, una veïna de Portbou surt de casa seva a 8:15 del matí. Tot caminant, arriba fins a un mirador on la visió li queda clavada en un arbre. Hi ha una noia penjada en aquell pi. Està descalça. Les sabates són a terra, ben posades i alineades. No hi ha res més al voltant. La dona, molt espantada, corre a explicar-ho a la Guàrdia Civil. No triga gens perquè camina de pressa, esverada, i perquè la caserna està a només 450 metres del lloc on ha trobat la dona morta. Qui és la víctima?
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu, i si algú no ho sap, avui ho recordem, que l'objectiu d'aquest programa és explicar històries fosques, informar i acompanyar els que ens escolteu, que, dit sigui de pas, sou molta gent i molt amables. Evidentment que ens agrada ser útils a la societat, però no ens marquem com a repte resoldre crims. Ja sabeu per què ho dic. El cas d'avui és peculiar. Troben una noia penjada a Portbou. Sembla un suïcidi, però no està clar. I la primera i gran incògnita se centra a saber qui és. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, baby, hey. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Portbou és una mena de clot entre muntanyes. Allà s'acaben els Pirineus, o comencen, segons com es miri. L'extensió del poble no arriba al quilòmetre quadrat. Avui té poc més de 1.000 habitants, però als anys 90 en tenia més de 1.600, i la seva estació de trens era la connexió de Catalunya amb Europa. Cada dia hi passaven, i hi paraven, milers de persones perquè l'ample de via europeu era diferent de l'espanyol. Una de les decisions de Franco, ja ho sabeu. El cas és que els passatgers havien de parar a Portbou i esperar una bona estona fins que es fes el canvi de tren. Sovint, doncs, entre tren i tren, la gent baixava a visitar el poble i això li donava molta vida. Anem a la primera setmana de setembre de 1990. El dia 4 de setembre, que és dimarts, Portbou es desperta amb una imatge que tothom que la va veure encara recorda avui. Són 8:15 del matí i una veïna del poble surt a fer un tomb. Tot passejant, arriba fins al mirador, al costat del cementiri, on s'endú un gran ensurt. Hi ha una persona penjada en un pi. És una noia i està penjada pel coll amb una corda prima. La dona, molt espantada, se'n va a explicar-ho a la caserna de la Guàrdia Civil de Portbou. Entre el mirador i la caserna de la Guàrdia Civil hi ha 450 metres de distància, 6 minuts a peu, que aquella dona fa molt de pressa. La Guàrdia Civil avisa l'equip de la policia judicial de la comandància de Figueres. El cap de l'equip era Enrique Gómez Varela.
Y entonces, recién llegados a la oficina, pues estamos tomando café y recibimos una llamada telefónica del puesto de la Guardia Civil de Portbou, que habían encontrado el cadáver de una chica joven, colgada de un pendiente de una cuerda, colgada en un pino. Y entonces que nos trasladáramos, a ver si nos pudimos trasladar a la zona para formar parte de la comisión judicial.
El trajecte de Figueres a Portbou en cotxe dura uns 50 minuts. Un cop passat Llançà, la carretera fa molts revolts i està en força mal estat. Mentrestant, una parella d'agents uniformats de la caserna de Portbou es desplaça fins al lloc on la dona ha explicat que ha trobat la noia penjada. Però no són els primers d'arribar-hi. Al lloc dels fets ja hi ha gent que s'ha apropat a veure què passa. En un poble petit com Portbou, les notícies corren de pressa. Entre tota la gentada hi ha dos joves periodistes, Carles Cereijo i Ramon Iglesias. Escoltem-los.
Jo crec que és cap a tres quarts de vuit del matí aproximadament. El meu pare, l'Antonio, em desperta i em diu que hi ha l'Àngel Garbí al telèfon. Em diu que acaben de trobar una noia morta, penjada, en un pi a tocar del cementiri, just davant del mirador.
Jo, com cada dia, ja he començat a treballar i estic a punt, doncs, de marxar cap a la feina, en aquest cas a la ràdio, cap a Figueres. Estem parlant de quarts de vuit del matí. En aquell moment estic en el passeig marítim de Portbou. Des del passeig marítim de Portbou veig moviment en un monticle que hi ha damunt de l'Ajuntament, entre l'Ajuntament i el cementiri. Veig una escena estranya, veig un cos penjant, que es mou d'un pi.
Jo diria que de casa els meus pares fins al cementiri hi ha aproximadament 5 minuts caminant, Portbou és molt petit, però crec que aquell dia vaig arribar en un minut i mig. En el moment que enfilo al carrer del Pi, que és el carrer que dona accés al cementiri, a mitja pujada, perquè és un carrer que fa pujada, ja veig el cos de la noia. I la veritat és que vaig quedar garratibat, perquè jo tenia en aquell moment 18 anys i no havia vist mai un mort.
La imatge és realment esfereïdora, perquè aquest pi està sobreposat al que és una capella del cementiri, que li dona un cert aire tètric, no?, en aquesta imatge. Em trobo la noia, recordo perfectament, estava penjada a uns 40 centímetres del terra, des d'una branca que era molt prima del pi. En aquell moment era molt prima, però robusta, perquè l'aguantava. Avui en dia és molt més grossa que aquesta branca, perquè encara existeix aquest pi.
L'arbre en què hi ha la noia penjada està situat en un punt que té vistes al poble i la badia. Si coneixeu Portbou, el lloc on van trobar la noia és molt a prop d'on avui hi ha el monument a Walter Benjamin. Però llavors encara no estava fet.
Però ella, en realitat, no es va penjar mirant de cares al poble, sinó que es va penjar mirant el tronc. Aleshores, doncs, l'última imatge que ella va veure va ser un tronc, no la badia de Portbou, de bellesa extraordinària que es veu des d'aquest monticle al costat del cementiri.
El periodista Ramon Iglesias acaba de dir es va penjar, però això encara està per demostrar. Sí que ho sembla, però ja sabeu que no es pot córrer a treure conclusions. L'equip de policia judicial que ve de Figueres està per arribar i els agents de la caserna de Portbou encara no han acordonat la zona. Carles Cereijo es posa a treballar abans que arribi la comitiva judicial i l'allunyi de l'escena.
Puc accedir amb tota normalitat a acostar-me molt amb aquesta noia, moltíssim. Per tant, començo a fer fotos, diguéssim, primer des de planos més llargs, però poquet a poquet em vaig acostant fins que pràcticament em quedo un metre de la noia per acabar de fer fotos molt de primer pla. Jo en aquell moment tenia 18 anys, torno a repetir, i feia poder un mes que treballava en el punt. I tampoc tenia massa idea de com havia de gestionar aquella situació i vaig pensar que valia la pena que fes totes les fotos possibles i que després els caps del punt a Girona ja decidirien quina era la millor.
Ramon Iglesias decideix marxar cap a la feina. Tot li fa aparença de suïcidi i els suïcidis no tenen recorregut en els mitjans de comunicació perquè es creu que són mimètics, és a dir, que suïcidi crida suïcidi i, per tant, no s'expliquen.
Aleshores, el que faig, tinc el reflex de demanar-li al meu germà, doncs, que agafi la càmera i faci unes fotografies. I sobretot li dic, fes les fotografies amb el cos tapat perquè, si no, no les publicaran. En un primer moment era un simple suïcidi. Li dic simple en el sentit, doncs, de la complexitat d'un crim, de que no es veia que hi hagués un crim.
Quan el germà del Ramon, l'Àlex, arriba al mirador, es troba amb un veí que treballa de policia secret, però que al poble el coneix tothom, tant a ell com a la seva professió. Li explica el que li ha demanat el seu germà i tots dos col·loquen una manta de color rosa clar que els deixa una veïna a la branca en què hi ha penjada la noia, de manera que li tapi la cara. Llavors li comença a fer fotos. Gairebé al cap d'una hora arriba la policia judicial. Enrique Gómez Varela i dos agents més saluden els companys uniformats de la caserna de Portbou, acordonen la zona i comencen la inspecció.
Pues se trataba de una chica joven, una chica muy bonita, una chica muy, muy pulida, cejas correctísimas, los pies y manos limpias, unos ojos azules que resaltaban mucho. Estaba suspendida por una cuerda, atada a la rama del pino, una rama saliente, que salía una rama que había sido cortada anteriormente, tenía unos 10 centímetros de largo, y estaba de cara al pino, suspendida a unos 43 centímetros del suelo. Encontramos unas zapatillas de color negro, de la marca Magno, número 39, bien alineadas, bien puestas, que es lo que nos indica que, en un principio, que pueda tratarse pues, de un suicidio.
Quan una persona es penja, la causa més comuna de la mort és l'asfíxia. L'asfíxia provoca convulsions i les convulsions fan que les sabates surtin disparades. És per això que n'hi ha que se les treuen abans de penjar-se. La noia va vestida amb un peto texà de color blau clar i a sota hi du una samarreta turquesa.
No se observan desgarrones, botones arrancados, cortaduras ni manchas de sangre. Las prendas parecen abotonadas. Los forros de los bolsillos no han sido vueltos. No se halla ningún tipo de documento, por lo que hasta el momento se ignora la identidad de la misma.
No té cap nota de suïcidi al damunt ni res que la identifiqui. Això estranya la policia, però no els preocupa en excés perquè estan convençuts que aviat algú en denunciarà la desaparició o la reconeixeran. Continuen amb la inspecció. Es fixen en la corda. És molt prima, però resistent perquè l'aguanta. No és nova del tot, però tampoc està gastada. No us imagineu una soga ben gruixuda. La corda amb què es penja la noia s'assembla més a la d'una embarcació. Però més que la corda, el que els crida l'atenció és el nus.
En l'experiència que tengo yo, normalmente el nudo, lo que denominamos el nudo del horcado, es un nudo corredizo. Y este pues no era así, era un nudo... En la experiencia que tengo, el vendimiento de cadáveres por ahorcadura es un poco atípico, pero bueno, parecía más un nudo tipo marinero, lo que todos conocemos como el nudo del ahorcado, ¿no?
La Guàrdia Civil està acabant la inspecció ocular. Ja només els queda fer fotos a la noia i a l'escena per incloure-les a les diligències. Quan ja estan prenent les últimes imatges, un veí s'acosta als agents i els mostra una cosa que ells no havien vist. El veí assenyala als agents de la Guàrdia Civil que, molt a prop del pi on s'ha trobat la noia penjada, a només 50 metres, hi ha una tenda de campanya, darrere d'un petit mur que separa el camí del penya-segat.
Els guàrdies civils no se n'havien adonat, val? Per tant, no havien rastrejat gaire la zona.
Deixen el que estaven fent, van directes a la tenda i desperten les persones que hi ha dormint.
Matías, Peter, Michael, Stefan, Manfred i una sola noia que es diu Bàrbara, tots ells nascuts entre l'any 66 i l'any 72, a Viena, estan acampats a 50 metres d'on troben el cos de la noia penjat. Ells estan dormint allà sota i en principi la Guàrdia Civil els desperta.
Fueron preguntados, fueron oídos, se les revisó voluntariamente sus equipajes, todas sus pertenencias, se les invitó a que mostraran lo que llevaban encima, sus bolsillos, fueron identificados mediante sus documentos y no fue hallado ningún objeto ni ningún indicio que nos pudiera llevar a que tuvieran relación con el cadáver.
Després se'ls pren declaració. Es fa a la caserna de la Guàrdia Civil de Portbou perquè els nois només parlen alemany i anglès i cal un intèrpret. A les diligències només es fan constar les declaracions de dos d'ells, porque diuen que la resta declaren el mateix.
Que sobre las 3 horas del día 4 llegaron al lugar para pernoctar, que no vieron a ninguna persona, así como tampoco escucharon nada anormal. que estuvieron hablando con sus amigos durante unos 20 minutos y que posteriormente pasaron toda la noche durmiendo hasta que la Guardia Civil les despertó. Que lo dicho es la verdad, en la que se ratifican una vez leerla por sí y hallarla conforme en todos sus apartados.
Els austríacs marxen de Portbou. Continuen el seu camí. Ja veurem si tornaran a aparèixer. A les 10 del matí, un cop s'ha inspeccionat la zona, es fa l'aixecament del cadàver. Normalment, a la comitiva judicial que el fa, hi ha el jutge instructor i el metge forense, però en aquest cas no hi són ni l'un ni l'altre. Sentim el forense del jutjat d'instrucció número 1 de Figueres, el doctor Rogelio Lacazzi. El forense no va a Portbou.
Iba a lo mínimo posible, porque la carretera era un infierno y después me lo tenía que pagar yo de mi bolsillo, cosa que en el juzgado los fiscales iban en taxi y su señoría, cuando tenía que hacer alguna salida fuera, también tenían taxi. Y el forense se lo tenía que pagar de su bolsillo.
El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Figueres traspassa les seues potestats i les del forense al jutge de pau de Portbou, que signa l'aixecament del cadàver a les 10 i 10 minuts del matí. Tres treballadors de la funerària despengen el cos, l'embolcallen amb un llençol blanc i el baixen com poden entre els pins fins al cotxe funerari. El carreguen i se'n van cap al cementiri de Figueres a deixar el cos al dipòsit de cadàvers, on se li farà l'autòpsia. La Guàrdia Civil es queda al lloc dels fets i comença una investigació per posar nom a la noia morta. Lídia Oriols, explica'ns-ho.
El primer que fan és un rastreig exhaustiu de la zona en un radi d'entre 100 i 200 metres per intentar trobar alguna bossa de mà, motxilla o porta documents, qualsevol cosa que pugui ser de la noia. Però no troben res, ni cap document, ni tan sols cap tiquet de compra que els doni alguna pista, per petita que sigui. Mentre uns segueixen buscant, altres van a preguntar si han vist en els últims dies alguna noia com la que descriuen. Pregunten a bars, restaurants, hotels, pensions i càmpings i ningú diu haver-la vist mai.
Hemos practicado gestiones con las policías locales, porque hay veces que están las patrullas y ve una persona caminando, mostrándole la fotografía. Hemos hecho gestiones en las ventas de billetes en Renfe, en Portbou. Hemos hablado con personal de mantenimiento de Renfe, pues han visto una señora, una chica con estas, caminando con estas características.
També pregunten en clubs de prostitució. En un radi d'uns 20 quilòmetres hi ha 8 o 9 clubs, però en la Guàrdia Civil calcula que passen unes 3.000 noies cada any d'arreu del món. Com que passa el temps i ningú pregunta per la noia ni es presenta cap denúncia per desaparició, els agents augmenten la investigació per si aconsegueixen identificar-la.
Visiten botigues de nàutica i ferreteries. Creuen que la noia podria haver comprat la corda en alguna d'aquestes botigues, però en totes els diuen que no els sona que hi hagi anat cap noia últimament a comprar una corda. Pregunten també en les embarcacions de Portbou i dels pobles propers que tenen port esportiu com Llançà, Roses o Empúria Brava. No són ports petits, així que aquesta és una tasca que els porta temps. En total, són milers d'embarcacions a revisar.
Enlloc troben res, així que estan a punt de donar per acabat el treball de camp. Abans, però, fan una última cosa. Difonen les fotografies de la noia a la premsa local i a la de la Catalunya Nord, i es posen en contacte amb la gendarmeria francesa per si tenen alguna denúncia de desaparició d'alguna noia. Mentrestant, el poble en va ple. La noia no és del poble, ningú la coneix, però si és un poble tan petit, com pot ser que ningú hagi vist aquella noia abans?
A Portbou era molt habitual que hi hagués una part del poble, diguéssim, de les habitants del poble que hi visquessin des de feia molt de temps, però al mateix moment hi havia una gran quantitat de persones que hi vivien durant uns anys. I això era degut, bàsicament, al fet que hi havia molts guàrdies civils, que hi havia molts policies nacionals i també tot el personal que treballava a la Renfe.
Portbou és un lloc amb moltes ànimes errants, és a dir, és molt característic veure gent que no saps d'on ve, tampoc saps on va, que apareixen, desapareixen i que ja ni t'hi fixes.
Just en aquella època, ja era cap al final d'aquesta època, però encara hi persistia, hi havia molts de hippies, a Portbou. Era gent que venia d'altres zones d'Europa i el que feien era baixar a l'estació de Portbou, descobrien el poble, descobrien les seves cales, descobrien les seves platges, la cervesa i altres coses. I el que feien era fer... acampaven a les cales del poble i es podien quedar una setmana, un mes, tot l'estiu.
Portbou, doncs, no és com altres pobles que de seguida que hi ha un foraster se n'adonen. A Portbou, els estranys són normals. Després veurem de quines maneres la noia podia haver arribat a Portbou. Ara anem al dipòsit de cadàvers del cementiri de Figueres. És 6 de setembre, ja fa 2 dies de la mort de la noia i encara no l'ha vist el metge forense. Està a punt de fer-ho, però la Guàrdia Civil encara té unes quantes gestions per fer.
Els agents li agafen les empremtes dactilars, anoten detalladament els trets morfològics i li fan fotografies. Fan un informe i l'envien al gabinet d'identificació de la Guàrdia Civil a Madrid. Els de Madrid confeccionen una fitxa amb totes les dades i l'envien a la Interpol per si encaixa amb alguna persona de la qual tinguin denúncia de desaparició. Les empremtes necrodactilars també centren el programa SAIT de la secció de criminalística de la Guàrdia Civil, Sistema Automàtic d'Identificació. Ni Interpol ni aquest programa no donen cap resultat i no salta cap alarma de coincidència d'empremtes.
Yo todo un resultado negativo.
Ara sí, ha arribat el moment. Rogelio Lacazzi, el forense, es disposa a fer l'autòpsia del cadàver pensant també que algú la reclamarà.
Primero observo si existen signos externos de violencia. No se aprecia ningún signo externo de violencia, salvo la circular al cuello por la cuerda de ahorcadura. Observo que es una mujer de unos muy joven y muy bonita, de unos 20 años, pudiera ser 20, 19, de tipo nórdico, atlética, anchas espaldas, de un cabello casi rubio, castaño, unas manos súper cuidadas, unos pies súper cuidados. Observo también las uñas, porque es importante, para ver si hay signos de violencia o si ha habido signos de lucha. Las uñas perfectamente cuidadas, limpias, no hay restos que pudieran ser de piel por arañazos o tal, no hay nada. Y me llama la atención solamente que en su mano derecha aparece el famoso callo del estudiante.
El callo del estudiante és aquella mena de protuberància que surt al lateral del dit mig després d'escriure molt en bolígraf. A les bases dels dits del mig de les dues mans també hi té una mena de callositat que el doctor Lacazzi no sap a què es pot deure.
En el último capítulo del ¿Quién sabe dónde?, del famoso Paco Lobatón, de una emisora de España, trató precisamente de la chica de Portbou, que lo vio un médico forense muy mayor de Andalucía y fue el que me dijo: oye, eso que dices de los callos en la base de los dedos medios de las palmas de las manos es típico de las amazonas, de mujeres que llevan las riendas de los caballos. Le dije: hombre, pues muchas gracias, porque llevamos mucho tiempo sin saber exactamente, no sabemos de qué va el asunto.
El doctor Lacazzi té clar que és una noia nòrdica, pel tipus de pell tan blanca, per la seva constitució atlètica i per una cosa més.
Y además me llamó la atención una chica tan guapa, una mujer tan guapa, con aquellos pelos en las piernas. En aquella época veías que... cada alemana con unos pelos en las piernas que daba pena.
Molta gent de la costa diu que era freqüent detectar a la platja si una noia era d'aquí o era alemanya o de fora. Les noies d'aquí als anys 90 es depilaven i moltes centreeuropees no. Per tant, pel doctor Lacazzi, això és una pista clau sobre d'on ha vingut. Continuem amb l'autòpsia interna.
Al abrir las cavidades no veo ninguna irregularidad en nada. Bueno, se me ocurre, por mi profesión, también soy ginecólogo, se me ocurre decir: voy a mirar aparato genital a ver qué hay. Y sí, observé la presencia de un útero muy, 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 muy pequeñito y unos ovarios poliquísticos. Es decir, que difícilmente esta mujer habría quedado embarazada, quedó o quedará o quedaría embarazada, ¿me entiendes?
Hem de tenir en compte que estem l'any 90 i que, per tant, les tècniques d'ADN es feien servir molt poc. S'havien començat a fer servir a mitjans dels anys 80 i s'utilitzaven en comptadíssimes ocasions. No se'n sabia. Abans de donar l'autòpsia per acabada, el forense fa fotos a les etiquetes de la roba que porta la noia per si poden ser útils per a la investigació.
La roba pertany a la col·lecció Impuls d'una filial del que és ara la marca sueca H&M i diu que ha estat fabricada a Grècia. Això no resol la nacionalitat de la noia perquè, tot i ser fabricada a Grècia, aquesta col·lecció de roba als anys 90 es venia a 6 països: Suècia, Noruega, Dinamarca, Anglaterra, Alemanya i Holanda. Pel forense, la noia podria ser de qualsevol d'aquests 6 països. Pel que fa a la roba interior, duu unes calces i uns sostenidors conjuntats de color rosa amb la frase «Touch me now», que no tenen cap etiqueta que digui on han estat fabricats.
Passen els dies i, contràriament al que preveien la Guàrdia Civil i el forense, ningú reclama la noia.
Tanto tiempo esperando, no podíamos estar con el cadáver en la cámara frigorífica. Así que le dije a su señoría que la iba a embalsamar. Y me volví al cementerio y, sacándola de la cámara frigorífica, me dediqué a embalsamarla para así poderla tener más tiempo por si aparecía la familia.
I així, embalsamada, es deixa en una cambra frigorífica del depòsit de cadàvers. Les setmanes següents, tant el forense Lacazi com el forense Bardalet segueixen fent autòpsies en aquella mateixa sala on hi ha la noia.
Quan anàvem a fer un altre informe d'autòpsia, vèiem aquella noia embalsamada, incorrupta, i sempre et preguntaves, però qui seràs? Qui ets? Òbviament hi havia silenci total. Qui ets? D'on ets? Com has arribat? Qui t'ha portat? On anaves?
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
De cop i volta, el dia que menys ho esperen, un matrimoni francès es presenta a la caserna de la Guàrdia Civil de Portbou. Han vist les fotos de la noia a la premsa i creuen que pot ser la seva filla desapareguda fa anys.
Buscaban a su hija, que casi parecía que coincidía los datos que ellos daban con el cadáver que nosotros teníamos, pero decían que tenía una funda en uno de los incisivos superiores. Como estaba, la tenía embalsamada, no me costó nada sacar del frigorífico al cadáver y mirarlo, y evidentemente sus dientes eran perfectos, no tenía una sola funda, no tenía un solo tratamiento y por lo tanto no era. Aquella familia marchó sin más.
Continúa la incógnita. Torna el silenci. Mentrestant, tothom intenta trobar respostes. Com va arribar la noia a Portbou?
Si anem a l'estadística pura, el més probable és que hagi vingut en tren, perquè el 99,9% de les persones que en aquest moment arriben a Portbou arriben en tren, no arriben per cap altre mitjà, perquè hi ha trens constantment i perquè és la manera més anònima d'arribar a Portbou.
Els investigadors també pensen que pot haver vingut en cotxe des de Catalunya o des de França, havent de passar una frontera, però no sempre t'aturen.
També es té en compte que hagi arribat a peu per algun camí o des de França pel túnel dels Belitres, un túnel ferroviari que s'ha fet servir recurrentment en la història de Portbou, sobretot en èpoques d'exili. Per últim, es considera l'opció del vaixell. A Portbou, l'any 90, encara no hi ha construït el port esportiu, però hi ha una mena de port natural que forma l'entrada del mar on molts vaixells s'aturen, passen el dia i tornen a marxar. Sobretot Belés, perquè amb la tramuntana que bufa, és un bon lloc per navegar amb aquestes embarcacions.
El misteri que envolta la noia dona lloc a molta especulació, però de certeses, de moment, n'hi ha poques. 4 de desembre de 1990. Ja fa 3 mesos que el cadàver embalsamat de la noia espera en una cambra frigorífica del dipòsit de cadàvers del cementiri de Figueres que algú el vingui a buscar.
Hasta que llegó el día que le dije, oye, que llevamos tantos meses con esta chica, ¿y qué hacemos? Y fue cuando su señoría decidió solicitar del Ayuntamiento de Figueras un nicho de aquellos que se llaman de caridad para enterrar el cadàver i deixar libre la càmera.
La noia és enterrada al nínxol 134 del pis 5è del departament primer del cementiri de Figueres. A veure si us en recordeu. És un nínxol de beneficència per a les persones no identificades o sense recursos, propietat de l'Ajuntament. A la làpida, sense nom, l'única inscripció que hi ha són dues lletres, NN, que vol dir no name. És la nomenclatura que Interpol fa servir per anomenar les persones no identificades i que s'ha estès en el món de la criminologia. Ara ja està enterrada, però no per això els que coneixen el cas de prop queden convençuts que ha estat un suïcidi. La periodista Tura Soler segueix el cas des de la secció de successos del Punt.
És una escena, l'escena de la noia. Te la vas mirant i no l'acabes d'entendre. Mai acabes d'entendre, de la mateixa manera que no, el cap no t'arriba a pensar qui pot ser aquesta noia, que tal, no acabes d'entendre com ho va fer. No me puc imaginar com, quina va ser la mecànica per ella poder arribar allà, poder-se penjar i quedar tan allunyada del terra, perquè hi havia 40 centímetres del terra.
S'aixequen sospites per diversos motius. Per la raresa del nus, que no era l'habitual que es troben suïcidis, pel tipus de corda, per la distància que estava de terra i pels peus impecables de la noia. Se l'havia trobada penjada, descalça, i les sabates estaven arrenglerades al costat del tronc del pi, ben posades l'una al costat de l'altra. Això voldria dir que des del moment que es treu les sabates fins que es penja, trepitja el terra amb els peus nus. Tenint en compte que és una zona de pins i figueres de moro, el terra és ple de branquetes, punxes i fullaraca que deixarien marques a tothom que hi caminés pel damunt sense sabates. I s'hauria hagut d'emparrar descalça a l'arbre per penjar-se.
Ni la ropa, ni los pies, ni erosiones, ni el más mínimo rasguño. Daba la impresión de que la hubieran puesto allí porque dices, bueno, está a medio metro del suelo. Luego tiene que haber un taburete, el típico taburete, que te subes, te cuelgas, le das la patada al taburete, que lo hemos visto todos en las películas, ¡pum! Y ya está. Pero allí no había ni taburete. Y dices, la han puesto. Pero entonces, si la han puesto, tiene que haber habido signos de lucha. Pues no lo sabía. Esta mujer estaba en vida porque las lesiones que aparecen alrededor del surco del cuello tienen signos vitales, y esa serie de signos vitales y petequias que aparecen por compresión solamente se pueden producir si la persona está viva, si ese corazón funciona. ¿Que la pusieran dormida? Puede ser.
Les petèquies de què parla el forense són petites taques hemorràgiques, aquells petits punts vermells que apareixen quan s'ha trencat alguna veneta. Ha passat temps, potser massa, i forense i guàrdies civils li donen voltes a l'opció de si la noia va ser col·locada al pi adormida, sota l'efecte d'alguna droga o sedant, però no hi ha cap manera de comprovar-ho perquè en el moment de l'autòpsia no se li van prendre mostres de sang.
Si hacías una toma de muestras, tenías que enviarla al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. El Instituto Nacional de Toxicología decían que estaba hasta arriba de trabajo y no habían tardado meses en darnos los resultados. Pero si hubiera habido la más mínima sospecha, se hubiera hecho. No existía en aquel tiempo, no existió en aquel tiempo sospecha.
En el moment de trobar la noia penjada, a ningú dels que la van veure li va grinyolar. El forense no havia viatjat a Portbou i, per tant, no havia vist l'escenari. Ara, mesos després, tothom se'n recorda dels austríacs i pensa que se'ls va deixar marxar massa de pressa. Tothom pensava que la noia seria identificada aviat o que, tard o d'hora, arribarien els seus pares, els seus germans o els seus amics a buscar-la. La primera idea de tothom havia sigut que allò era un suïcidi i que els austríacs estaven allà per casualitat. Ningú va pensar que aquells joves acampats tan a prop de la noia, de la seva mateixa edat i del seu mateix aspecte, poguessin ser els seus amics, coneguts o que almenys haguessin vist alguna cosa. No hi va haver cap investigació sobre les úniques persones que estaven a la vora de la víctima quan van passar els fets.
Jo, sincerament, penso que aquells joves que hi havia acampats tan a prop, que eren gent d'un perfil tan i tan similar d'edat com ella, potser havien coincidit a Portbou durant el dia, durant, no sé, em dona la sensació que aquells nois havien d'haver explicat alguna més.
La Guàrdia Civil, temps després, es ratifica en la seva decisió de creure que aquell grup d'estudiants no hi tenia res a veure.
Yo nunca he pensado, después de haber sido oídos y preguntados, que estos chicos tuvieran algo que ver con el suicidio. Y entonces nosotros, una vez, la Guardia Civil, la policía, nosotros como Policía Judicial, como Guardia Civiles, no podemos sacar agua de un pozo que está seco. Evidentemente, tenemos su filiación, por si tenían que ser localizados a posteriori en caso de que hubiera que ampliar alguna diligencia.
Entre una cosa i una altra, el temps ha anat passant i la noia de Portbou continua sense identificar. 11 anys després, el 2001, es posa en marxa el programa Fènix, creat per la Guàrdia Civil en col·laboració amb la Universitat de Granada.
El programa Fènix és una base de muestras genéticas, las cuales se introducen en la base para ser cotejadas con otras muestras que anteriormente hayan sido introducidas, que hayan cedido, nos hayan presentado aquellas familias, aquellas personas que tienen un familiar desaparecido.
Gràcies a aquest programa, la Guàrdia Civil està aconseguint posar nom a cadàvers que porten anys sense identificar i creuen que això mateix podran fer amb la noia de Portbou. La Guàrdia Civil demana autorització per exhumar la noia al jutjat de Figueres, que de seguida aprova la sol·licitud. En aquests 10 anys que han transcorregut des de la mort de la noia, Gómez Varela, el cap de la Policia Judicial de Figueres, que havia iniciat la investigació, s'ha jubilat. Però el seu interès per intentar saber qui és la noia de Portbou continua. El maig del 2001, tan bon punt aconsegueixen quadrar agendes, policia judicial i metge forense se'n van al cementiri de Figueres a exhumar el cos de la noia. Però s'emporten una sorpresa. Escoltem el forense Lacazzi.
Nos dan la dirección y en el piso número tal, del nicho número cual, no aparece nadie, estaba vacío. Es decir, la habían sacado, y si la habían sacado, la habían sacado con el vistiplau del ayuntamiento de Figueres, que era el que cedió el nicho, y normalmente a los 10 años nichos de caridad los vacían y el cadáver o los restos cadavéricos van a la fosa común.
Només 3 mesos abans, el 22 de febrer del 2001, els operaris del cementiri havien tret la noia del nínxol i l'havien posat a la fossa comuna. Havia complert els 10 anys en aquell nínxol i la normativa diu que una vegada passats aquests anys es pot reutilitzar. Per a la Guàrdia Civil i pel forense això és un cop dur i, sobretot, frustrant, perquè tenien les esperances posades a identificar la noia a través de l'ADN. Es fan creus que s'hagi traslladat un cos amb unes diligències policials obertes a una fossa comuna sense que l'Ajuntament ho hagi notificat al jutge. Però hi ha una altra cosa que tampoc no s'ha fet bé.
El que diu la llei, que en els casos de persones no identificades, difunts no identificats, els ha d'acollir el municipi on ha estat localitzat el cadàver, que en el seu cas corresponia a Portbou.
Por, al ser un pueblo más pequeñito, que no hay tanta necesidad de tener nichos disponibles, a lo mejor pues en vez de 10, pues se tarda 11. Aquí si hubieran tardado 2 meses más, hubiéramos acertado.
Malgrat tot, el doctor Lacazzi no perd l'esperança i un altre dia, al cap de poc temps, torna al cementiri de Figueres per fer alguna altra gestió i se'n va a mirar a la fossa a veure si troba la noia.
Para mí en aquella época era un chamizo con una especie de agujero en el suelo hecho con máquina excavadora y techado de mala manera.
Ell mateix l'havia embalsamat i creu que, tot i estar a la fossa, la trobarà perquè és un cos sencer i no pas un grapat d'ossos com les altres restes que hi ha. Però mire, busque i no la trobe. Cal tenir en compte que Figueres té cap a 50.000 habitants i el seu cementiri, per tant, no és petit. Pertany a un partit judicial complicat. Té mar i frontera i això suposa més morts violentes i més suïcidis que en altres partits judicials. El que no entén la Cathy és com pot ser que no trobi un cos embalsamat que va ser traslladat fa tot just 3 mesos. Ho parla amb els operaris de l'Ajuntament i ells tenen la resposta. Per transportar-la més fàcilment, van destrossar el cos de la noia. El forense Lacazzi ens dona detalls de com es va fer i de com eren els que ho van fer.
Con una pala sí que se puede hacer. Que es como yo lo he visto hacer. Con una pala. He estado 40 años de forense y lo he visto. Eso lo he visto varias veces. Aquellos andaban. Andaban ciegos todos los días. Uno ha fallecido y el otro se ahorcó. Se ahorcó en el mismo cementerio. Pero dos bestias. Porque en aquellos tiempos no había otra cosa. Y tenían que coger lo que no tenían luces. Y aquellos no tenían menos luces que... Y todo el día, pimplados todo el día.
Així doncs, el cos de la noia no s'aconsegueix trobar a la fossa i les poques esperances que quedaven per identificar-la s'esfumen. Ara només queden les fotografies i les empremtes. Val a dir que, al cap de poc temps, les fosses es comencen a ordenar i les restes es posen l'una al costat de l'altra amb el número de diligències corresponent anotat. Altra vegada, ha anat de poc. L'any que es compleixen 25 anys de la mort de la noia, la història de la noia de Portbou fa el salt a la literatura. La Tura Soler escriu un reportatge al Punt que porta per títol Sense nom. En aquest article, la Tura recorda el quart de segle de la mort de la noia de Portbou i també fa referència a altres cadàvers sense identificar. Amb aquestes pàgines del diari hi tope mentre esmorza en un bar de Sant Antoni de Calonge Rafael Jiménez, un policia nacional que està de vacances. La història de la noia de Portbou el captiva i decideix escriure en un llibre que titula La núvia morta al país del vent.
Jo volia, amb el llibre, donar-li una oportunitat a aquesta noia de dir-nos qui era, com es deia i per què ho va fer.
Jiménez, que dona per bona la versió del suïcidi, comença el llibre amb el primer paràgraf del reportatge de la Tura transcrit literalment. A partir de llavors avisa els seus lectors que tot el que llegiran és ficció.
La núvia morta al país del vent. Li diu la núvia perquè durant molts anys tothom es referia a la noia com la núvia. S'ha intentat buscar una explicació a aquest fet i no s'ha acabat de trobar. Alguns diuen que se li deia la núvia perquè era tan bonica que recordava la idea d'una núvia. Altres, perquè la manta que se li va col·locar al damunt del cap per suavitzar la imatge, a les fotos, al publicar-se en blanc i negre, semblava un vel d'una núvia. I altres, simplement, perquè a ells la història que els va arribar va ser que una noia vestida de núvia s'havia penjat d'un pi i mai n'havien sabut res més ni n'havien vist cap fotografia. Jiménez sap perfectament que quan la noia es troba penjada no du un vestit de casament, però decideix estirar aquest rumor i decantar-se per aquesta idea més romàntica. Pel que fa a l'altra part del títol, El País del Vent, aquest és el sobrenom amb què es coneix el poble de Portbou. La tramuntana caracteritza l'Alt Empordà, però Portbou, especialment per les ratxes de vent que arriben fins a 180 km/h.
Un programa de televisió d'una cadena espanyola amb molta audiencia convida Jiménez a presentar el seu llibre.
Y hace 27 años que aún no sabe nadie, aún nadie, quién es esta chica.
1990, aparece una mujer ahorcada en un árbol cerca de Portbou, en Girona. Lo más curioso de todo es que 27 años después siguen aún sin reclamar su desaparición.
Nadie ha podido identificarla y la joven descansa bajo una lápida sin nombre.
27 años después sigo preguntándome quién era aquella misteriosa mujer que apareció ahorcada en un árbol en Portbou.
Y justamente tenemos con nosotros a Rafael Jiménez. Buenas noches.
Des del primer moment recalque que és una ficció, però que parteix d'un cas real. Quan surt del programa, li bull el telèfon. Rep trucades i missatges a través de les xarxes socials de gent que l'ha vist des de casa, que ha sentit la història i que creu que pot saber qui és la noia de Portbou.
Vaig anar descartant, com és lògic, algunes no tenien ni cap ni peus, però al final em vaig quedar amb una que per mi doncs, tenia possibilitats de, més de que fos la noia, de començar una investigació per veure si hi havia possibilitats de que fos la noia.
Una senyora de Badajoz diu que la mare del seu marit, que el va tenir quan era molt jove, va marxar i el va deixar en pocs dies de vida amb els seus pares. No van saber mai més res d'ella. L'únic que els va dir és que se n'anava a Catalunya. Jiménez creu que les dates i l'edat encaixen.
Vaig aconseguir fotografies d'aquesta noia, de les últimes que té la família, de quan va fugir, que tenia uns 20 anys, i aquestes fotografies jo li vaig fer arribar tant a la Guàrdia Civil com al doctor Bardalet i al doctor Bardalet, al doctor Lacassi.
Pel forense Narcís Bardalet, els trets fisonòmics de la noia de Badajoz són molt semblants als de la noia de Portbou. Creu que s'han de fer més proves, però que de moment res descarta que es pugui haver trobat la identitat de la noia. Per Lacassi, en canvi, la noia de Badajoz i la noia de Portbou no són en absolut la mateixa persona. Ell ha tingut sempre clar que la noia de Portbou és nòrdica. Està convençut que una noia de Badajoz dels anys 90 no duria roba interior amb les inscripcions Touch Me Now. Lacassi creu que la confusió es deu al fet que les fotografies es van publicar al punt en blanc i negre. Al ser sense color, la noia sembla més morena i per això es pot confondre. Però en les fotografies en color es veu com en realitat és tirana rossa.
Com tota la vida, les coses pugen i baixen i finalment aquesta noia que va fugir del seu poble a Badajoz, la Guàrdia Civil, en una investigació que va fer, va descobrir que al voltant dels anys 90 havia estat detinguda, però no a Girona, sinó a Tarragona, en un poble de Tarragona, per un furt. I, clar, al ser detinguda se li van prendre les empremtes dactilars i aquestes empremtes es van comparar amb les de la noia que es va penjar, que es va suïcidar a Portbou, i clarament els perits de la Guàrdia Civil van descartar que es tractés de la misma persona. No? You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
L'abril del 2020, en plena pandèmia, una associació de persones desaparegudes d'Alemanya es posa en contacte amb el forense Bardalet. Li demanen més informació sobre les característiques de la noia de Portbou perquè creuen que saben qui pot ser. Una noia que es diu Christine Hermert. Per dir això, de moment, no tenen més fonament que la semblança entre les fotografies de la Christine i les de la noia de Portbou, però n'estan prou convençuts.
Òbviament em vaig posar en contacte amb la Guàrdia Civil, que a través de la policia alemana suposaven que podria ser una noia alemana.
Encara que les fotos s'assemblin, no n'hi ha prou per dir que són la mateixa persona. S'ha de confirmar que sigui ella i això és feina dels forenses. Abans de començar qualsevol tasca de confirmació, però, la policia alemanya explica a la Guàrdia Civil que Christine Hermert era mare de dos fills. Això descarta automàticament que pugui ser la noia de Portbou, perquè quan se li va fer l'autòpsia es va comprovar que no havia estat mai mare. I així és com hem arribat fins avui. Més de tres dècades després no hi ha hagut manera d'aconseguir posar nom a la noia de Portbou.
Jo no sabia que hi havia persones que es morien sense identificar. M'ho desconeixia totalment. Em vaig assabentar a través d'aquesta història. I em provoca una gran tristesa que hi hagi gent que es morin i que no els acabi identificant, que els hi posin a la tomba això, NN, no? No anem. Perquè vol dir que et mors i que ningú et troba a faltar. O que algú potser sí que t'està buscant però no et troba.
Aquesta noia és un cas emblemàtic perquè és una noia molt jove, que poder li dona unes característiques especials, però hem de tenir en compte que són molts els cadàvers no identificats que hi ha, més de 300 només a Catalunya en època de Mossos.
Aquesta noia de Portbou és un non-name i en majúscules. És un enigma, és un autèntic misteri.
Ho he demanat vegades tant a la Guàrdia Civil com com a la Policia Nacional, que tenen uns comptes de Twitter que tenen molts i molts seguidors, i que sí que es fa una feina social amb el tema de recerca de persones desaparegudes, a veure si fos possible, no? Jo d'alguna manera els voldria tornar a fer la petició, no? Feu servir el vostre compte de Twitter, compartiu-ho amb els twitters de les policies d'altres països, per veure si difonent la imatge d'aquesta noia finalment arribem a algú que la coneixia. En aquell moment no tenien el Twitter, no tenien unes armes tan poderoses com el Twitter o les xarxes socials. Jo crec que encara es podria aprovar, que per això no és tard.
Si entreu a la pàgina web de Crims a Catalunya Ràdio, veureu la foto de la noia. Si us sembla que podeu identificar-la, comproveu primer totes les dades, si us plau. No voldríem que hi hagi una allau de trucades que faci perdre el temps a les autoritats. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Marta Freixanet. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta.
Si algun dia sol arribes al nord, on el vent bufa fort i la boira vol, dona-li un bes de la meua part. Ella fou un dels meus grans amors. Si arribes amb el fred de l'hivern, quan els rius glaçats obliden l'estiu, fes-li una ullada guardar-se d'aquell vent furtiu. Fes-ho per mi comptant si el seu cabell roman negre i arc suau fins als pits. Fes-ho per mi comptant si el seu cabell roman intacte. Ella també pensa en mi, 10.000 cops sovint ho he pregat, per la nit de la foscor o amb la llum del matí en soledat. Doncs un dia amb sort arribes al nord, on el vent bufa fort i la boira dol. Dona-li un bes